silenci. La que et sona la Garriga.
Benvinguts a l'Afell Lluna. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau l'Afell Lluna.
Benvingut, oient habitant de la nau màgica a les 7 llunes, i gràcies per acompanyar-nos en rigorós directe per aplicació del mòbil o al 107.4 de la freqüència modulada de Ràdio Silenci, la TDT, o potser ens escoltes des d'Ona Codinenca, de Sant Feliu de Codines, a Ràdio Caldes de Montbui o per internet, o ja saps que tant a la web de Ràdio Silenci com a ivox.com trobaràs tots els programes per escoltar-nos quan i com on vulguis. I a Ràdio Silenci tenim novetats, o sigui que xafardeja una mica la web, radiosilenci.cat, que ja et dirigeix directament a radio.com, oi que sí? Radiosilenci.com, i veuràs totes les novetats, tots els programes, podràs escoltar-ho tot i veure totes les novetats. Dirigeix-te al nostre grup del Facebook, Les Set Llunes, programa de ràdio, i en allà hi trobaràs també tots els enllaços directes i els nostres tripulants col·laboradors per fer-los les teves preguntes. Ens enlairem en el misteriós vol número 210, el quart programa ja de la vuitena temporada. Els comandaments de la nostra nau i tenim i condueix Edgar Colomer, el nostre estimat tècnic de so. I aquesta veu que escoltes, que sóc Susana Set Llunes, la bruixeta de la Garriga. Clarivident sensitiva, a la teva disposició per cursos i consultes presencials, telefòniques i online, de tarot, reiki i altres. Avui ens acompanyen els tripulants col·laboradors que esperen les teves preguntes al correu del programa radiosetllunes@gmail.com per poder-te contestar aquí en directe i o en pròxims programes. I en primer lloc, com sempre, tindrem les notícies misterioses, enigmàtiques o d'esdeveniments interessants. Seguidament, la psicòloga Esther Varas Doval, que ens proposa parlar de l'amor i la parella, la realitat versus la idealització. Després, el coach Francesc Martínez Torrents, que ens convida a fer un coaching on ens parlarà dels superamics. I abans d'aterrar la nau, haurem escoltat també un conte per rumiar, grans i petits, les prediccions per aquesta setmana i consells màgics per fer la teva vida el més feliç possible, que avui va relacionat als diners. Si ets a punt i ens acompanyes en aquest màgic viatge, puja el volum de la ràdio, l'ordinador, el mòbil, la tele o la tablet, perquè ja comença les 7 llunes. Ja ens podem descordar el cinturó i caminar lliurement per la nau i passarem primer pel punt d'informació, ja que està aquí l'entrada, per saber si aquesta setmana hi ha novetats en el món paranormal, esdeveniments, trobades esotèriques o llocs màgics per visitar. I dono les gràcies públicament als missatges i notícies que ens envia l'Anna de les Franqueses. Un lloc molt màgic per visitar, si mai vas a Califòrnia, concretament a Santa Cruz, és Mystery Spot. Què trobaràs a Mystery Spot? Doncs que les lleis de la gravetat no existeixen. Hi ha una cabana de fusta que desafia la gravetat tal i com la coneixem i on hi passen coses de les més estranyes, curioses i fora del que es considera normal. Com què? Com que l'aigua surt de les aixetes cap amunt. Com que la gent que és al seu interior dreta, de peu, percep que està inclinada i no pas vertical. El fenomen més experimental i que més atrau els visitants és que poden canviar d'estatura, sí, sí, d'alçada, o pujar per les parets, tal i com ho sentiu, i no en el sentit figurat de la paraula, tal qual, trepar per les parets. Hi ha qui en surt marejat, aquesta cabana màgica, amb la sensació de notar certa pressió en el cap o en el cos, però ningú vol marxar d'allà, fins que no han vist com el deixar caure una pilota en un cert punt de la casa, i abans que arribi a tocar el terra, aquesta pilota comença a rodar cap amunt, en comptes de cap avall, com seria el més normal del món. Així doncs, molts són els visitants de Mystery Spot que surten d'aquesta cabana pensant que el que han vist és impossible i potser tot ha estat un miratge. Alguns diuen que es deu fer servir tecnologia omni o màgia que afecta la gravetat. Altres comenten que tot això té a veure directament amb vòrtex, un flux turbulent en rotació espiral i amb trajectòries de corrent tancada. Sigui el que sigui, tothom qui ha trepitjat aquesta cabana es troba davant de l'enigma de no saber què és el que realment ha passat davant dels seus ulls. Si busquem la resposta dins de la física, ens diuen els experts que no té res a veure amb extraterrestres ni màgia de cap tipus. Que el que hi passa a Mystery Spot és que el lloc en si es troba inclinat uns 20 graus respecte al pla comú del reste del planeta Terra i que com que la cabana està construïda de tal forma que no deixa veure a l'ull humà i per cap lloc l'horitzó, doncs les persones no ens hi sabem ubicar correctament i la percepció de la verticalitat o de la inclinació ens enganya, mentre que la gravetat hi segueix treballant normalment. Tot i que aquest cop la ciència ha desvelat el misteri, entrar a la cabana de Mystery Spot pot arribar a ser una experiència ben divertida. Així que si algun cop vas als Estats Units i vols apuntar-te a la llista dels llocs a visitar, no t'oblidis de passar per Santa Cruz de Califòrnia a Mystery Spot. I si ho fas, explica'ns l'experiència, eh? Recorda, oient habitant d'aquesta nau, que pots opinar, preguntar i dir-nos el que vulguis al correu electrònic del programa, que has d'escriure de tot junt i en lletres, radio7llunes@gmail.com. També pots fer-ho al grup del Facebook, Les 7 Llunes, tot en lletres també, on pots escriure i enviar una carta de les de tota la vida, com dic sempre, dins d'un sobre, dirigint-la al programa Les 7 Llunes, als estudis de Ràdio Silenci, carrer Banys, número 8-10, al tercer pis de les Galeries de la Garriga, amb el codi postal 08530. Espero els teus missatges, preguntes o suggerències. Només ens has de dir que ens escoltes, fer alguna pregunta o recomanació perquè fem les seccions que trobes a faltar o que parlem del que tu vols escoltar. I així podré fer el programa més al teu gust, un vol a la carta. I ja us anuncio que estem preparant la nova secció d'experiències paranormals reals dels oients i que ens les explicaran els mateixos protagonistes que les van viure en primera persona. Així que ja tardes en explicar-nos la teva. Si ens escrius, ni que siguin quatre lletres, passarà directament a formar part de la llista de participants per guanyar diferents premis en el pròxim sorteig màgic. Recorda, radio7llunes@gmail.com o el grup del Facebook, Les 7 Llunes. També ens trobareu a Ràdio Silenci per al Facebook. I en allà, en el grup, teniu tots els tripulants col·laboradors del programa i a mi mateixa, Susana 7 Llunes, tot en lletres també, i les novetats les teniu en el blog 7llunes.blogspot.com i la web és 7llunes.com. En allà teniu tots els articles i de tot el que parlem per aquí.
Les 7 Llunes amb Susana 7 Llunes.
Doncs tenim la connexió interestel·lar amb Esther Varas Doval, psicòloga terapeuta que imparteix cursos al Col·legi Oficial de Psicòlegs i que col·labora a Ràdio Nacional d'Espanya i a Televisió. Autora d'un munt de llibres que et dona la possibilitat de fer-li les teves preguntes. Bienvenida a la octava temporada de Nuestros Viajes con la Nave Mágica Las Set Llunes, Esther Varas Doval.
Hola, buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches. Ahora sí, ya te dejo decir buenas noches. Ya no te riño como la temporada pasada.
Sí, además que está oscuro.
De verdad, que sí, ¿eh? Ya hemos empezado aquí de cara al invierno, no era el otoño, no, el invierno casi. Encantada de volver a compartir un ratito contigo, Esther.
Y yo, vamos, emocionadísima otra vez por estar con todos vosotros.
¿Te gusta subir a la nave, eh?
Sí, me gusta.
Yo estoy encantadísima porque siempre nos ayudas en esa parte interior que no podemos ver, pero que tanta falta nos hace prestarle atención. Nuestra mente, pensamientos, sentimientos, emociones, todo eso tan difícil de controlar. ¿Qué tema nos tienes preparado para hoy?
Pues mira, hoy quería hacer un tema especial, como casi siempre, y me gustaría hablar del amor ideal versus el amor real.
Muy bien.
Y para ello he pensado una manera diferente de empezar esta vez.
A ver.
Quiero empezar y terminar con un cuento, si os
muy
parece
bien. Sí, 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 a mí me encantan, a mí me encantan. Espero que los oyentes también.
Sí, ¿no? Y luego hablar entre medias, hacer unas preguntas y reflexionar sobre el tema, porque creo que es algo que nos preocupa, pero al mismo tiempo nos da un poco de miedito.
Pues sí. ¿Vale? Pues sí. Vale, pues entonces te dejamos empezar con el cuento.
Sí, voy a empezar con el cuento. Es un cuento que he descubierto en internet y me ha parecido precioso y se llama La princesa de fuego. Entonces dice así: hubo una vez una princesa increíblemente rica, bella y sabia, cansada de pretendientes falsos que se acercaban a ella para conseguir sus riquezas, hizo publicar que se casaría con quien le llevase el regalo más valioso, tierno y sincero a la vez. El palacio se llenó de flores y regalos de todos los tipos de colores, de cartas de amor incomparables y de poetas enamorados. Y entre todos aquellos regalos magníficos, descubrió una piedra, una simple y sucia piedra. Intrigada, hizo llamar a quien se la había regalado. A pesar de su curiosidad, mostró estar muy ofendida cuando apareció el joven, y este se explicó diciendo: esa piedra representa lo más valioso que os puedo regalar, princesa. Es mi corazón. Y también es sincera, porque aún no es vuestro y es duro como una piedra. Solo cuando se llene de amor se reblandecerá y será más tierno que ningún otro. El joven se marchó tranquilamente, dejando a la princesa sorprendida y atrapada. Quedó tan enamorada que llevaba consigo siempre la piedra a todas partes y durante meses llenó al joven de regalos y atenciones, pero su corazón seguía siendo duro como la piedra que ésta llevaba en sus manos. Desanimada, terminó por arrojar la piedra al fuego. Al momento vio cómo se deshacía la arena y de aquella piedra tosca surgía una bella figura de oro. Entonces comprendió que ella misma tenía que ser como el fuego y transformar cuanto tocaba, separando lo inútil de lo importante. Durante meses, la princesa se propuso cambiar en el reino y, como la piedra, dedicó su vida, su sabiduría y sus riquezas a separar lo inútil de lo importante. Acabó con el lujo, las joyas y los excesos, y las gentes del país tuvieron comida y libros. Cuantos trataban con la princesa salían encantados por su carácter y cercanía, y su sola presencia transmitía tal calor humano y pasión por cuanto hacía que comenzaron a llamarla cariñosamente la princesa de fuego. Y como la piedra, su fuego deshizo la dura corteza del corazón del joven, que tal y como había prometido, resultó ser tan tierno y justo que le hizo feliz a la princesa hasta el fin de sus días.
Final feliz y todo. Sí,
sí,
muy bonito.
Claro, es que cuando hay un amor verdadero, ese suele ser el final. Ahora, que es una cosa, fíjate, que todos hablamos de amor. Ajá. Todos soñamos con el amor. Y sin embargo, todos tenemos miedo al amor. ¿O nos parece curioso?
¿Por qué nos pasa eso?
Pues mira, yo creo que el hecho de tener desde pequeño ese sueño con ese príncipe azul o esa princesa.
Sí, que sería un tema a tratar también, ¿eh? Esa imagen que tenemos del príncipe azul o de la princesa.
Eso es, porque claro, todos nos hacemos una idea, la nuestra, pero es nuestra, y entonces estamos buscando más o menos ese modelo,
¿sí?
¿No? Ese modelo de amor, no solamente de la persona, sino de la relación. Ajá. Esa relación perfecta, esa relación que en la que siempre hay amor, cariño, sinceridad. Parece
atención.
Que suenan los violines, ¿verdad? De fondo,
sí.
¿Vale? Pero ¿y qué pasa cuando realmente nos enamoramos de alguien? Que muchas veces esos violines
no suenan.
Martillazos. Ese príncipe azul se transforma en marrón.
Sí, sí, sí.
Esa felicidad se transforma en llanto. Y entonces pensamos, ¿qué ha pasado? ¿No era la felicidad tan importante y no era una cuestión de encontrar pareja para ser feliz?
Uh-huh.
¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Acaso el amor trae consigo la felicidad o se consigue la felicidad sin el amor? Más adelante nos preguntamos, ¿mi pareja, lo que había soñado yo de ella, es que me ayudaba y ahora no me ayuda? ¿La sigo queriendo igual o ya no la quiero? ¿Qué es lo que está pasando? me estoy enamorando de la persona o de lo que hace o representa la persona en mi vida. ¿Prefiero ayudar a mi pareja o prefiero que me ayude? ¿Qué es mejor, lo uno o lo otro? ¿Dar más o recibir más? ¿Quién me puede decir si el amor va a durar para siempre? ¿Y ese para siempre cuánto tiempo es? ¿Vale? Todas estas preguntas, yo creo que a nivel consciente o inconsciente, nos van surgiendo cada día.
Sí.
Cada día o en la relación que vayamos teniendo. Y es algo que, en el fondo, como no tenemos una respuesta certera, porque lo que hacemos muchas veces es escuchar a nuestra cabeza antes que a nuestro corazón, no sabemos qué va a pasar, y ante esa incertidumbre tenemos miedo. ¿Por qué? Porque en el fondo nos estamos arriesgando. Estamos arriesgando a que nos conozca el otro, y a lo mejor, si no gustamos, nos deje, nos abandone. Y entonces el hecho de que nos abandone ya es un trauma por el que tenemos que volver a pasar, de alguna forma. ¿Vale? Entonces todo esto choca entre lo que tenemos en la cabeza y lo que estamos viviendo realmente. Entonces, ¿cuál sería el truco? Pues con mucha paciencia, empezar a comprender, empezar a entender que nosotros no podemos controlar toda la situación, que estamos formando parte de una relación, como decía Jorge Bucay, somos tres en la relación, tú, yo y la pareja. Eres tú como
digo,
persona,
uy, ¿tercero quién es?
La pareja.
Sí.
¿Sabes? Entonces, claro, que fue lo mismo que me pregunté yo, lo que me acabas de preguntar tú. ¿Quién es el tercero?
Me presenta que hay dos, ¿no? Claro, en una pareja.
Claro, pero es verdad. O sea, es una persona entera, completita, con todas sus traumas, pero sus virtudes también. Y yo con mis vivencias, mis experiencias, mis traumas, mis virtudes y mis defectos. Y entonces luego me uno a la otra persona, y hasta que nos adaptamos pasa un tiempo. ¿Qué es lo que pasa en ese tiempo? Que muchas veces no tenemos paciencia.
Sí.
No tenemos paciencia para ver lo que estamos construyendo, porque lo queremos ya, lo queremos rápido. Y eso no nos lo enseñaron cuando éramos pequeños, porque nosotros veíamos los cuentos de hadas y nos lo creímos.
Claro.
Y creíamos que la realidad era así también.
Ahí hizo mucho daño Disney, ¿eh?
Bueno, a veces era un poco machista también.
Sí,
Disney,
sí,
¿eh?
Sí.
Si
sí,
te das
sí.
cuenta, todas las,
las
princesas o son huérfanas o se dedican, son maltratadas, porque, a ver, maltratadas desde el punto de vista de Cenicienta,
Cenicienta
se dedica a servir a los demás.
Sí,
en fin, un poquito machista era lo que, pero bueno, en fin, ese es otro tema.
Y tanto.
Pero, ¿qué es lo que está pasando mientras tanto? Pues que nosotros estamos construyendo algo, y al tener esa paciencia, a mí me recuerda mucho a los bambús japoneses.
¿Uy?
Que sí, te cuento, porque es un símil que se me ha ocurrido hace un ratito. Y sabéis que yo soy, pues, de repente se me ocurren las cosas, ¿no? Pero fíjate, ¿cuánto tarda un bambú en crecerle el tallo?
Uy,
7 años.
Años, sí, sí, sí.
¿Y qué es lo que está haciendo el bambú? Tú ves al bambú, ahí el pobre que no se le ve nada, pero tú eres consciente que ha sembrado una semilla, y lo que está haciendo es echar sus raíces, echar raíces para que pueda sostener los 30 metros de longitud que va a tener ese tallo.
Sí, sí, sí.
Entonces, durante ese tiempo que aparentemente no está pasando nada, día a día va construyendo su propia base. Hasta que de repente, en 6 semanas... sale el tallo, pues 30 metros de alto.
Seis años, ¿no?
No.
6 semanas.
Seis semanas. Luego tarde nada en salir todo para arriba.
Vale.
¿Sabes? O sea, son 7 años como de invernación, y luego de repente sale en todo su esplendor.
Vale.
Pues yo relaciono un poquito eso con la relación de pareja. Es decir, tú vas construyendo tu relación de pareja poco a poco, día a día, con sus cosas, que aparentemente parece que no se mueve nada, aunque hay sus discusiones, sus momentos buenos, sus momentos malos, y de repente llega un momento que todo va fluido, porque ya hay una base, y aunque haya discusiones, hay una base, que es el amor, que es el estar juntos, el estar unidos, pero no depender el uno de otro, sino estar juntos, compartir.
Sí.
Formar un objetivo común. ¿Vale?
Muy bien.
No sé si estarás de acuerdo.
Sí, lo que estaba pensando. Cuando decías, bueno, llega un momento que ya está todo. Y yo pensaba, bueno, Pues me estará llegando ya, porque yo llevo unos cuantos años. No, pero es lo que tú dices, siguen habiendo cosas, pero ya sabes, te las tomas de otra manera, ya conoces a la otra persona y ya las ves tú también de otra manera. También tienes más paciencia, también es distinto.
Claro, porque en esa época que todo va bien y que parece que no pasa nada, porque parece que dices hasta, pues, parece que los días son un poco aburridos, no, ajá, pasa nada, todo va bien, ¿sabes? Echas de menos un poco el ajetreo y...
Del principio, que al principio todo es novedad, todo es bonito, todo brilla, claro, todo te hace estar esperando la llamada, que llegue, qué tal. Y todo eso, pues claro, va cambiando con el tiempo.
Claro, pero sin embargo, cuando ya pasa el tiempo y la relación está más o menos consolidada, porque uh-huh, seguro al 100% pues no hay nada, tú ya sabes que con una mirada ya conoces a la otra persona, sí, con sí, un gesto, con una palabra, ya sabes cómo animarle, cómo uh-huh, desanimarle, cómo te tiene que animar, ¿sabes? Y entonces sí, eso sería el tallo del bambú, uh-huh, la relación ya va sobre ruedas, que eso no quita para que continúe, ¿o no? ¿Vale? Porque luego el amor es una cosa que muchas veces yo me pregunto, ¿cuánto dura el amor? Pues hasta que se termina.
Sí, no dura sé, lo que dura, ¿no?
Efectivamente, ¿sabes? Entonces, pero me pareció tan curioso, ¿sabes? Lo del bambú, que dije, pues es verdad, todos queremos eso y sin embargo a casi todos nos da miedo. Sí. Y sobre todo después el compromiso, además, sí, que sí, te tienes sí, que sí, comprometer.
Sí, sí, que eso es una parte importante.
Vale, entonces yo a lo que quiero, lanzo una pregunta y una actividad, unos deberes, vale, a los oyentes,
¿sí?,
para que piensen, por un lado, ¿cuál era el tipo de relación que ellos idealizaron de pequeños y qué relación tienen ahora?
Vale.
¿Vale? Y a ver qué pueden mejorar en la relación de ahora o qué está fallando, ¿vale? ¿Cuáles son las dudas? Si realmente están compartiendo, si están jugando a ver quién puede más, ¿vale? Si tienen algún temor, algún miedo.
No muy sé, bien.
Se uh-huh, me ocurre.
Sí, 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 sí. ¿Eh? Además, les lanzamos a ver cómo lo digo. Les lanzamos como que pueden escribirnos y preguntarnos si quieren de este tema y de los que has ido tratando o de los que vas a tratar. Es igual. Quien tenga sí, alguna duda, alguna consulta, pues también pueden preguntarnos y les irás contestando por aquí en sí, el programa. Uh-huh. De momento sí, vamos a pensar esto. ¿Cómo teníamos nuestra relación pensada, ideada desde pequeñitos? Uh-huh. ¿Y cómo es la de ahora? ¿Cuál
¿cómo
es?
¿Cómo es la de ahora? Eso es.
¿Y luego qué hay que buscar? ¿Qué es lo que me falta o
qué es lo que
quería y no tengo o cómo?
No, ¿qué es lo que me falta? Si yo estoy poniendo qué es lo que tengo ahora, uh-huh, lo que faltaría es qué es lo que necesito para...
que la relación vaya mejor o...
Eso es, vale, para fortalecer, que no me salía la relación.
Vale.
¿Qué es lo que necesito? Pero necesito, claro, también para... tengo que poner yo de mi parte, no se lo voy a exigir,
claro,
al otro, se lo
claro,
puedo pedir, pero no se lo voy a exigir nunca.
Vale.
¿Vale? Porque las personas no nos gusta a nadie que nos exijan nada.
Al revés, que cuando nos exigen nada, nos tiramos para atrás y decimos, ¿dónde vas? ¿Quién me va a mandar a mí ahora?
Eso es.
La verdad. Falta que te manden para que digas, sí, hombre, ahora pues no lo hago porque me lo han mandado.
Eso es. Sí. Y luego, para continuar o para terminar, porque no soy consciente del tiempo que me falta...
Aún tienes un poquito.
¿Sí?
Sí. Sí.
Pues quiero leer otro cuento maravilloso, después de lanzar estas preguntas de reflexión, para que los oyentes pues separen unos minutos para reflexionar sobre cuál es el rumbo que llevan sus relaciones, que uh-huh, es muy importante porque es algo muy bonito en la vida, amar y ser amado y tener relaciones de pareja, aunque a veces haya un poco de nubarrones o tormentas, pero luego siempre sale el sol si se quiere poner.
Claro que ¿vale? sí.
Entonces quiero compartir, que es un cuento que personalmente me encanta y yo creo que he puesto en alguno de mis libros, que se llama El cuento del amor y la locura, de Mario Benedetti. No sé si lo conocéis.
Sí, a mí me suena porque yo he leído tus libros, pero bueno, los oyentes al igual no. Vamos a contarlo, pues, que es muy bonito.
Sí, porque es uno de los cuentos más bonitos que yo he leído de sentimientos, ¿vale?
Sí.
Y dice,
venga,
cuentan que una vez se reunieron en algún lugar de la Tierra todos los sentimientos y cualidades de los seres humanos. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso: vamos a jugar al escondite. La intriga se levantó, levantó la ceja intrigada y la curiosidad, sin poder contenerse, le preguntó: ¿al escondite? ¿Y eso cómo es? Es un juego, explicó la locura, en el que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón. Y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes al que yo encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego. El entusiasmo bailó entusiasmado, secundado por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó convenciendo a la duda e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba hacer nada. Pero no todos querían participar. La verdad, prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la hallaban. Y la soberbia opinó que era un juego muy tonto. En realidad, lo que le molestaba era que la idea no hubiese sido suya. Y la cobardía prefirió no arriesgarse. 1, 2, 3, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza. Como siempre tan perezosa, se dejó caer entre las primeras piedras del camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzó a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. Que si un lago cristalino para la belleza, que si una hendida en un árbol perfecto para la timidez, que si el vuelo de una mariposa a lo mejor para la voluptuosidad, que si una ráfaga de viento magnífico para la libertad. Y así terminó por acurrucarse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio, aireado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira se escondió detrás del arco iris. La pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido se me olvidó donde se escondió el olvido. Pero por eso no es lo más importante. La locura contaba ya 999.999. Y el drogomamor, el drogamor, ay, que no me salía, no había aún encontrado sitio para esconderse entre sus flores. 1 millón contó la locura y comenzó a buscar. La primera a la que encontró fue a la pereza, solo a 3 pasos detrás de unas piedras. Después se escuchó la fe discutiendo con Dios sobre teología, y a la pasión y el deseo sintió vibrar en los volcanes. En un descuido encontró a la envidia, y claro, pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solo salió disparado por de su escondite, que había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió la belleza. Y con la duda resultó todavía más fácil, pues la encontró sentada en una cerca sin decidir aún dónde esconderse. Así fue encontrando a todos, al talento entre la hierba fresca, a la angustia en una oscura cueva, a la mentira detrás del arco iris, mentira en el fondo del mar, hasta el olvido, que ya se había olvidado que estaba jugando a las escondidas. Pero solo el amor no aparecía por ningún sitio. La locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyo del planeta y en la cima de las montañas, y cuando estaba por darse por vencida, divisó un rosal y pensó: el amor siempre tan cursi, seguro que se escondió de entre las rosas. Y tomando una horquilla comenzó a mover las ramas, y cuando de pronto se escuchó un dolorido grito. Las espinas habían herido los ojos del amor, y la locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, pidió perdón, y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde que por primera vez se jugó en la tierra al escondite, el amor es ciego, y la locura siempre lo acompaña.
Qué bonito.
Preciosa, ¿verdad?
Qué bonito. Ahora ya sabemos por qué el amor es ciego. Bueno,
eso
yo te invito.
Por eso va acompañado de la locura.
Claro que sí, claro que sí. Tenemos la locura ahí en todas las parejas. Bueno, hemos invitado ya a los oyentes a escuchar, ahí a escribirte si tienen alguna duda o quieren consultarte alguna cosa, a radiosayunas@gmail.com. Y yo ahora te quiero invitar a ti, no sé si entiendes el catalán o no, pero si no yo te lo explico luego cuando acabe el programa. Te voy a explicar, es que antes me hablabas del bambú. Yo tengo un cuento preparado ahora del bambú, o sea que voy a seguirte un poquito el tema y vamos a seguir un poco por aquí.
Vale.
Recuérdanos tu web, dónde podemos verte. Y
pues mira, en estherbaras.com me podéis encontrar, porque ahí están los enlaces a todas las redes sociales que tengo, tanto Twitter, Facebook, Google Plus, todas.
Muy
y
bien.
Mi correo personal, claro, y el de la radio, el del programa.
Muy bien. Pues ya saben nuestros oyentes dónde pueden ver lo que haces, cómo les puedes ayudar. Y en cuanto nos vayan llegando sus mensajes, yo te los iré reenviando para que puedas ir respondiéndoles sus dudas o dando pautas y deberes para solucionarlas en próximos programas.
Perfecto.
Muchísimas gracias por tus explicaciones, por tus consejos y por tu compañía.
Muchísimas gracias a vosotros y encantada de estar vosotros. Y por supuesto, recordad que el amor es lo que mueve la vida.
Ya lo creo. Ya lo creo. Hay que darle cuerda a este reloj del amor.
Y ser pacientes.
Di que sí. Mucho, mucho. Vale, Esther, muchísimas gracias. Hablamos contigo dentro de unos días.
De acuerdo. Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches.
Un besito muy grande.
Besos.
Hasta luego.
Tot el misteri a les set llunes.
Fa ja dies que no passem per la biblioteca màgica de la nostra nau i com heu sentit que l'Itxi va anar a l'Ester Vares, aprofitarem avui per entrar-hi i llegir un conte per rumiar, tant per grans com per petits. El llibre, li traurem la pols avui, es titula La falguera i el bambú. Aquell dia, el Cesc va decidir donar-se'n per vençut. Va renunciar al seu treball, a la seva relació sentimental i a tota la seva vida en general. I es va dirigir al bosc per parlar amb un ancià que deien que era molt savi. «Podria donar-me una bona raó per no donar-me per vençut?», li va preguntar. «Mira al teu voltant», li va respondre el savi. «Veus la falguera i el bambú?» «Sí, clar que els veig», va respondre en Cesc. «Quan vaig sembrar les llavors de la falguera i el bambú, les vaig cuidar molt bé totes dues. La falguera ràpidament va créixer. El seu verd brillant cobria el terra, però res no va sortir de la llavor de bambú. No obstant això, jo no vaig voler renunciar al bambú. El segon any, la falguera va créixer més brillant encara i abundant, i novament, res va créixer de la llavor de bambú, però no vaig renunciar al bambú. El tercer any, encara res va brollar de la llavor de bambú, però no vaig renunciar-hi, pas. I el quart any, novament, res va sortir de la llavor de bambú, però tampoc vaig renunciar. En el cinquè any, un petit brot de bambú va treure el cap de terra. En comparació amb la falguera, era aparentment molt petit i insignificant. I com ens deia l'Ester Vares abans, en 6 setmanes devia brotar molt ràpid, perquè el sisè any el bambú va créixer més de 20 metres d'altura. S'havia passat 5 anys fent arrels que el sostinguessin. Aquelles arrels el van fer ben fort i li van donar el que necessitava per sobreviure. «Saps que tot aquest temps que has estat lluitant realment has estat fent arrels?», li va dir el savi en el Cesc. «El bambú té un propòsit diferent al de la falguera, però tots dos són necessaris i fan del bosc un lloc ben bonic. Mai no et penedeixis d'un dia en la teva vida. Els bons dies et donen felicitat. Els mals dies et donen experiència». «Tots dos són essencials per la vida», li va dir l'ancià, i va continuar. «La felicitat et mantindrà dolç. Els intents et mantenen fort. Les penes et mantenen humà. Les caigudes et mantenen humil. L'èxit et manté brillant. Així que si no aconsegueixes el que anheles, no desesperis, perquè potser ara només estiguis fent arrels».
Les 7 llunes, amb Susana 7 llunes.
Ja he arribat a la següent sala, secció Fem un coaching, on ens espera en Francesc Martínez Torrents, coach de la nostra nau. Molt benvingut a les 7 llunes, Francesc Martínez Torrents.
Hola, bona nit, com estem?
Quasi t'enganxa la porta, quasi. Has pogut entrar, eh? Has pogut entrar bé. Com estem? Bé? Sí?
Bé. Disfrutant de la vida.
Jo molt contenta que siguis aquí una altra vegada. Avui ens vols parlar dels superamics. En els superamics hi entren tots o quins són aquests?
Doncs mira, més que dels superamics, el que parlarem són de les idees clau per fer bons amics i mantenir-los.
Ah, vale, molt bé.
Per què? Doncs tothom podem observar que en el nostre entorn podem dir, tenim 500 amics a Facebook. tenim 300 amics a Twitter i tenim 250 de seguidors a...
al Google, al YouTube, o on sigui, sí.
Exacte, exactament. Doncs aquí estem parlant d'un dels conceptes molt importants o més importants que tenim els humans, que és la nostra socialització i quines són les nostres xarxes socials per poder sobreviure a la nostra vida, no?
Uh-huh.
Aleshores, aquí se'm va obrir una pregunta i vaig dir, ostres, les redes socials realment són tan... demostren tant el que som com persones. I vaig arribar a la conclusió de que tant Facebook com Twitter ens porten una sèrie d'amics que no són del tot ben bé amics. I aleshores, doncs, farem una categorització. Això són els amics, els superamics són aquells que tens sempre al costat.
Molt bé.
I primer de tot definirem una miqueta el concepte de l'amistat.
Sí, jo et volia preguntar, és una necessitat humana tenir amics?
Sí.
Sí, val.
Nosaltres com humans necessitem relacionar-nos amb altres humans.
Uh-huh.
Necessitem de l'intercanvi, necessitem del carinyo, de l'afecte, de la parla, de l'estima, de totes aquestes coses que realment ens fan...
d'estar dins d'un grup social que t'entens, no?, d'alguna manera.
Que ens fa estar connectats amb el món.
Molt bé.
I per això parlem de que l'amistat té certs nivells. No és el mateix tenir una amistat quan tens 5 anys,
uh-huh,
a quan en tens 55, o quan en tens 60, o quan en tens 30, perquè cada moment l'amistat requereix d'unes certes condicions, tant per part d'un com per part dels altres.
Uh-huh.
Posa un exemple, un nen de 5 anys et dirà que Juanito és el meu amic perquè té una pilota de futbol.
Uh-huh.
I simplement perquè tens aquella pilota de futbol i comparteixes aquella estona i és un amic.
Uh-huh.
I això va continuant evolucionant perquè després permet entrar dintre dels grups socials, les famoses bandes, les famoses tribus urbanes.
Sí.
Això no és això. Jo m'identifico amb un estil de persona, uh-huh, i com en veig 25 que són iguals que jo, doncs formem una tribu.
Molt bé.
Després, quan això anem creixent, ja ens fem grans, tenim fills, doncs en què ens ajuntem? Doncs ens ajuntem amb els que tenen fills o amb els que no en tenen.
Sí.
I a més, ampliem el nostre cercle perquè són els companys de feina, els companys d'afinitats...
dels hobbies, sí.
Fins que tenen els 90 anys.
Mm-hmm.
Fixem-nos que les persones amb més d'una certa edat,
sí,
valoren molt la companyia. I això és un valor molt bàsic de les amistats.
Uh-huh.
Les amistats ofereixen companyia. I ja poden estar a Londres, com ja poden estar a París, com ja poden estar al costat de casa.
Sí,
és
sí,
aquella
sí.
persona que tu saps que sempre et donarà companyia. I que tu li donaràs companyia a ella.
Sí, 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 sí.
Doncs bé.
Com podem fer aquests amics, o el més important, com podem mantenir aquesta amistat llarg temps, si no per sempre?
Doncs mira, farem un decàleg.
Vale.
Un decàleg, no?
Molt bé.
Primer començarem per donar i rebre. Aquesta famosa frase que tothom tenim de carrer, no? Per rebre és de donar.
Sí.
Doncs aquí treballem ja el primer concepte. Tu dones alguna cosa. Què dones? Dones el tu. Com ets? Com penses? Com et relaciones? I a base d'això també rebràs de com pensen, de com relacionen la resta de les persones. I en el moment que hi ha una afinitat, comencem a sentir un cert grau d'amistat.
Molt bé.
I per això, el primer que hem de fer, és el segon punt del decàleg, que és deixar-nos conèixer. No ens ha de fer por mostrar-nos com som. Ni el que pensem, ni el que diem, ni el que sentim. Perquè és el nostre tresor.
Sí, jo crec que quan estàs amb amics de veritat és just en el moment en què no tens por de ser com ets, oi que sí?
Exacte, és que és això.
No et tapes res i no intentes dissimular res tampoc.
Evidentment, i això ens passa doncs, quan coneixem altres persones que tapem una mica perquè evidentment ens hem de protegir la nostra intimitat.
Mm-hmm.
Però això no vol dir que el que mostrem no sigui cert, no sigui real.
Ahà.
Aleshores, per poder fer aquest intercanvi de conèixer persones com tu, doncs poden fer un pas perfectament, no? Primer de tot, anem a llocs en els quals nosaltres sabem que estarem a gust. Per sortir, per sí. que ens toqui l'aire de casa.
Sí.
Quina és la nostra afició favorita? Bé, posar un exemple personal. La meva és el rock and roll. I a l'esport, doncs, on aniré? A un gimnàs i a sales de rock.
Uh-huh.
I allà segur que et trobaré a persones que els agrada el rock i els agrada el gimnàs.
Afins a tu, sí. Ja tens alguna cosa en comú amb aquelles persones.
Uh-huh. Un altre pas que podrem fer és, primer, donar una ullada de com està l'ambient.
Uh-huh.
El primer contacte visual és important perquè a través de la vista nosaltres, els humans, estem programats per entendre si una persona està bé, si una persona està malament, si no té bona salut, si té bona salut. I un cop hem fet aquesta ullada podem fer comentaris casuals per veure com reacciona l'ambient envers la nostra presència.
Amb això entraria... Ui, com està avui? Està molt núvol. O ja és més parlar d'alguna cosa especial, d'aquell hobby, d'aquell puesto que estàs, del que t'agrada.
Jo recomano...
Qualsevol cosa.
El lloc del hobby.
Va.
Ara, si aquestes circumstàncies es donen en un ascensor, doncs pots preguntar pel temps.
Molt bé. és lo típic, és la manera de trencar el gel.
Exactament. I un cop hem trencat el gel... un fet que és molt, molt identificatiu és preguntar primer com es diu l'altra persona.
Uh-huh.
I després dir tu el teu nom.
Uh-huh.
Perquè et puguin posar un nom, sí, una paraula, aquella imatge que tu estàs donant, i el mateix de l'altre, no?
Uh-huh.
És un grau, ja entres en un cert grau d'intimitat, dones a identificar ja una cosa que és molt personal, que és el teu nom.
Molt bé.
I continues buscant temes sobre el context. Doncs que maco és el local, o que bé que toca aquest músic, el ganxet, les senyores grans. Fixem-nos-hi que és el ganxet. Doncs, perquè d'aquesta manera van comentant i van establint uns primers contactes i unes primeres redes socials. No? I també recomano un llenguatge corporal relaxat.
Uh-huh.
El nostre cos transmet moltes energies i comunica moltes coses de manera inconscient. Quan més relaxat estàs, més segur et trobes de tu mateix, per tant és més fàcil comunicar. Si estàs més tens, el teu cos es va compactant, es posa rígid, li costa més moure's, li costa més pensar.
Mm-hmm. Molt bé. Què més hem de fer?
Mantenir el contacte. Quan ja has donat el primer pas, es tracta de mantenir el contacte.
Uh-huh.
I la vida diària ens deixa coses que ens deixa ocupats i en altres moments ens deixa moments complicats per quedar amb els amics, no?
Sí.
Però sí, ens hem d'esforçar. Ens hem d'esforçar una mica. A deixar de banda el Facebook.
I tenir contacte personal.
No busquis mai una vida per matar les hores, sinó busca-ho per viure les hores, sinó busca-ho per viure les hores. Perquè és un tresor, és un regal. A partir d'aquí, a base d'anar mantenint el contacte, a partir d'aquí, a base d'anar mantenint el contacte, això és el que importa a l'hora d'escollir. Això és el que importa a l'hora de les coses normalment. Veiem que alguna cosa no ens acaba d'agradar, què fem? Ens anem.
Sí.
S'ha de ser autèntic. Un altre consell és ser equitatiu. Si una mica et fa un favor, torna a dir.
Sí, per comportar-te d'alguna manera, no? Que estigui equilibrada la balança.
Perquè aquestes coses surten de l'interior. Tu amb un amic li faràs a favor desinteressadament i a l'altre amic també te'l farà desinteressadament. Mm-hmm. En el moment que hi ha un dels dos que no ho fa desinteressadament, és que hi ha alguna cosa a la balança que no quadra, no?
Sí.
És el que se la coneix com la norma de la reciprocitat, no? Donar i rebre.
Uh-huh.
Tornem al primer
al principi, sí, sí, sí.
Les relacions que no es mantenen una certa equitat solen fracassar. T'apartes, hi ha ruptures, però normalment no acostuma a ser violenta, simplement és que l'interès es perd.
És el que t'anava a dir, sí, no fa falta ni que t'enfadis, però quan veus que ja hi ha un interès o que ja se n'aprofiten d'alguna manera o que ja, tal, ja intentes tu apartar-te una mica perquè ja veus que la cosa no és amistat real, d'alguna manera.
I si t'hi fixes, que quan tot això es va mantenint amb una certa equitat, arriba a fomentar la confiança.
Uh-huh.
Això és important. Amb un amic has de poder parlar obertament de tot i per tot. I amb claretat. Perquè si no ho fas amb claretat, acostumes a mostrar aquest puntet de desconfiança, no? Es como decía el Cicerón, que qué cosa más grande es tener a alguien con quien te atrevas a hablar contigo mismo, ¿no?
Sí.
Hostia, eso es fantástico. Bueno, algo ni puedes hablar con esta franqueza, como si te pareces a tu mateix, como si te pareces un mirall. Es fenomenal.
I tant, i tant.
De fet, aquesta és una de les bases més potents per tenir parella. Quan arribes a aquest nivell, ja pots començar
ja a plantejar
seriament que podria ser parella.
Sí, sí. Sí, no. Perquè és com si ja ho tinguessis tot. Ja ho tens tot fet.
Evidentment, quan et fomenta la confiança, la disposició a ajudar-lo augmenta, no? Si tens un amic i no l'ajudes quan el necessita, no pots considerar-lo amic teu. I això sempre deixarà una ferida que pot fer que la relació es trenqui, no?
Clar, és el que dèiem abans, dic, jolín, quan tinc problemes no hi són, doncs és que no és realment una amistat, no?
Exacte, exactament. Això ho definia molt bé el filòsof hindú Tagore, que comentava que la verdadera amistat és com la fluorescència, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido.
Pues sí, 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 sí. Quan se'n van i et quedes content que dius, ai, que bé m'ho he passat avui, o com m'entenen, i com m'escolten, i com... Eh? Mm-hmm. Francesc.
Digue'm.
No, segueix, no et vull tallar. Però ens posaràs deures?
Jo crec que us posaré algun deure referent a les redes socials, que és el segon punt que tocarem, no?
Molt bé.
Per què passa això? Perquè les redes socials, fins fa uns anys... Anem a situar-nos una miqueta, no? Fins fa uns anys totes les relacions d'amistat es van tenint dintre del teu foc intern, no? Uh-huh. Del teu nicho, el que ens coneixes coneix com el nicho ecològic.
Sí.
És el teu entorn, la teva feina, la teva casa, el teu col·legi, el teu entorn, les teves discoteques, tal. Ara amb el tema del Facebook la cosa s'ha ampliat, però també s'ha refredat bastant, no?
Sí.
Perquè tu pots posar-li un me gusta a algú que té una afició al rock, però resulta que aquesta persona és de Wisconsin. I quantes vegades tu poses a la persona de Wisconsin? Doncs probablement mai.
Sí, o una a la vida.
O potser resulta que a través del xat acabeu establint aquest halo de confiança i venim fent el pas, no?
T'ho anava a dir, eh? Jo he fet amistat amb gent de fora. I a vegades, vale, que no els tens al davant i no és el mateix, i no hi tens la mateixa potser confiança, però es fan amistats molt maques, també. Encara que m'estiguis dient que no és el mateix fer amistats per internet.
No, és que exactament no és el mateix.
Sí, ja.
Coses maques, però sempre hi ha hagut aquell pas després de vinc a conèixer.
Sí, sí.
La
sí.
Gran virtut que tenen les redes socials, en canvi, és que et pot ajudar a mantenir el contacte amb aquella persona.
Mhm. Que estigui el lluny que estigui, podràs parlar-hi o podràs trucar-lo, podràs... Sí, 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 sí.
És així, jo he tingut el cas d'una persona que és com un germà adoptiu, s'ha traslladat per qüestions de treball a Londres. Doncs nosaltres sabem que un cop cada 15 dies hi ha una cosa que es diu Skype.
Sí.
I com els dos estem connectats doncs, per qüestions de feina, doncs de tant en tant surt un missatget, o bé meu, o bé seu, obrim l'Skype, ens traiem la tirita de la càmera del portàtil
sí.
I ens veiem.
Clar que sí.
i ens veiem, i per un, i sempre que es pot, un cop a l'any, o ell baixa a Barcelona, o jo agafo l'avió i me'n vaig a Londres.
Clar que sí.
Però
sí,
ai, sí, sí, per sí. Això es manté l'amistat, doncs, perquè sempre hi ha aquest contacte i es cuida l'amistat des d'aquest punt, no?
Clar que sí, així es donaràs per sempre. Sempre. I llavors, quan et tornes a trobar amb aquesta persona, sembla que faci res, dos dies que heu parlat, o dos dies que no us veieu, eh? Torna a haver-hi la mateixa relació que el primer dia, que sí?
Exacte, perquè si aconseguim fer-ho això a través de... aquí sí, utilitzant les eines de socials, podem arribar al punt que també defineix el filòsof nord-americà Richard Bach, no? Uh-huh. És la nostra amistat no depèn de les coses com l'espai i el temps, i és veritat.
Sí, sí, sí.
Dependrà de les ganes que tu tinguis de mantenir un contacte amb aquesta persona.
Molt bé.
La red social és això, les ganes de mantenir el contacte amb l'altra persona, però per mantenir el contacte hem de fer el que hem comentat abans, el tornar a veure'ns, a...
tenir aquell llaç ben lligat primer.
Exacte.
I comportar-nos.
I després ja farem l'altre, no?
Molt bé. Digues els deures, carinyo. Doncs, ja. És que ens estem quedant sense temps i no vull tenir-te que deixar amb la paraula a la boca.
Mira, jo el que us diré és que us poseu uns deures que són molt senzills, no? Mira, jo espero que aquestes idees us serveixin per disfrutar d'aquest privilegi que suposa aquesta, en aquesta vida l'amistat.
Mm-hmm.
I per tant, i si no disfrutem d'aquest privilegi perquè t'animis a fer-ho i no desesperis, si a vegades no surt bé en l'intent, segueix provant. Mira, aquest és el deure, segueix provant. Perquè la recompensa és gran. I com va dir el Saint-Exupéry, el senyor que va escriure el Principito, no era más que un zorro semejante a 100.000 otros, pero yo hice mi amigo y ahora es mi, y ahora es el único en el mundo, ¿no? Doncs us demano això. Aquest és els deures. Que feu, truqueu als amics i aneu a fer un cafè, aneu a fer una cervesa. I el que tingueu a la distància, no passa res. Li poseu un clic en l'espai.
Me gusta y ala.
I endavant.
Molt bé. Doncs hem pres nota de tot, Francesc. Ho deixem aquí per avui i tornem a parlar ben aviat.
Perfecte.
Doncs vinga. Recordem als oients que et poden trobar en el nostre grup del Facebook, Les Setllunes, o escriure't alguna pregunta o algun comentari a radiosetllunes@gmail.com i t'ho faré arribar.
Perfecte.
Moltíssimes gràcies. I recorda'ns on te podem trobar-te o llegir els teus articles, les teves cosetes.
Doncs mira, el podeu trobar a través de la pàgina web, que és francescmartinezcoaching.com.
Ahà.
I si no, doncs pel
Facebook mateix,
sí. Francesc Martínez Torrents, allà, allà estarem.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i parlem d'aquí, res, 4 dies.
Perfecte. Molt
gràcies.
Doncs vinga, moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Taures, crancs. Les Set Llunes. Amb Susana Set Llunes. Aquaris.
Canviem de la secció corrent i pugem cap a dalt de tot de la nau. Us explicaré una miqueta com ens anirà la setmana a tots els horòscops. Iniciem aquesta setmana amb la lluna en el signe de cranc i així que possiblement ens costi llevar-nos una miqueta d'hora. Ens mostrarem emocionals i sensibles. Els dimarts, avui, a les 11:16 del matí, hem començat amb la lluna, entrava el signe de Lleó, una posició planetària excel·lent per donar curs a la nostra creativitat. Cuidarem la nostra imatge personal, buscarem de veure'ns atractius i l'orgull estarà present. És ideal per donar a conèixer un producte, per tractaments de bellesa, per donar-se a conèixer. El dimecres, a les 10 de la nit fins dissabte al migdia, la lluna és a la zona de Verge i això ens influirà a tots els horòscops a exigir la perfecció en tot el que fem i en tot el que facin els del nostre voltant, així que estarem tenint cura de la minuciositat i els detalls. Dissabte i diumenge la lluna passa al signe de Balança, per tant serà un cap de setmana per connectar amb els plaers de la vida, permetre'ns algun luxe i també buscarem la reconciliació. Arribar a acords és el moment idoni per aquest cap de setmana. I em sembla que ho anirem deixant per aquí i la setmana que ve ja parlarem del tema que tenim pendent dels consells màgics per als diners i per moltes altres coses per poder ser més feliços en la nostra vida. Només comentar-vos que ja falta molt poc per acabar l'any i casualitats o causalitats de la vida, aquest mes de novembre és temps de tancar cicle, de deixar enrere tot allò que ja no serveix. Així que aquí us deixem per acabar la cita cèlebre d'avui per rumiar. Només aquells que res esperem de l'atzar són amos del seu destí. Aquells que no esperen res de l'atzar són amos del seu destí. Que tingueu una setmana màgica, 7 dies fantàstics, petonets carregats d'energies de color. I fins la setmana que ve, que vagi molt bé.
Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides aquí a les 7 llunes. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos bé els cinturons. Doncs tornem al planeta Terra.
Ràdio Silenci. La que et sona la Garriga. Saps que el teu gos s'ha de raspallar? Si vols, ho fem per tu a la perruqueria de Terranova, la botiga per a mascotes de la Garriga. Ens sortirà encantat. Ens agraden tant i els tractem tan bé que voldran tornar. Dius que ha agafat puces? Que ja no li agrada el menjar? Visita'ns i t'aconsellarem. A més, t'oferim complements i accessoris per a tot tipus de mascotes, inclosos rosegadors, aus, rèptils i peixos. El que no tinguem, ho aconseguim. I si vols, t'ho portem a casa. Som al carrer dels Banys 83 o al telèfon 93 860 58 23. Terranova, la botiga per a mascotes a la Garriga.
Mentre hi hagi persones que ho necessitin, nosaltres hi tornarem a ser.
I nosaltres.
I jo també.
I vosaltres? Gran Recapte d'Aliments, 27 i 28 de novembre. Festa voluntari del Gran Recapte. Tu el fas gran. Més informació a granrecapte.com.
Vols promocionar el teu negoci? Vols fer més gran la teva empresa? Vols apropar-te al poble? radiosilenci.cat i mira que fàcil t'ho posem. Anuncia't a Ràdio Silenci. Fes poble, sigues garriguenc. Campanyes anuals, mensuals i anuncis esporàdics. Digues que tu sones a Ràdio Silenci. Ràdio Silenci t'ho posa fàcil per donar a conèixer el teu negoci. www.radiosilenci.cat 107.4 de la FM. Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga.
C17. Molt més coneix, un nou espai de promoció i relació del territori. C17, una coproducció de Ràdio Vic i Ràdio Granollers.
Molt benvinguts. És hora de començar aquest programa centrat en l'eix territorial i també econòmic de la C17. Avui farem un repàs de les notícies més destacades del territori i parlarem dels rius i del seu estat, en quin punt ens trobem i, sobretot, cap a on hem d'anar. Ho farem amb la Dol Rifà, que és membre del grup de defensa del Ter, i també l'Albert Solà, gerent del Consorci per la Defensa de la Conca del Riu del Besòs. D'altra banda, avui també coneixerem una nova iniciativa d'en Jordi Moles, un noi tetraplègic que encara el nou repte d'estrenar una handbike. I tastarem l'acollida 2015 de la denominació d'origen Alella, de la qual en formen part una desena de poblacions del Vallès Oriental i que ja està a punt. També tindrem temps d'anar fins a la Cerdanya per saber què es pot fer en un municipi de la Vallesa d'Alp en aquesta època de l'any. Tot això i moltes més coses en aquesta nova entrega de la C17 que comencem en aquest moment.
Informatiu C17.
I comencem, tal com dèiem, amb les notícies, explicant que el president de la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic, Josep Puigdollers, assegura que l'informe sobre els riscos potencials de consumir carn processada que ha elaborat l'Agència Internacional de Recerca en Càncer, que depèn de l'organització Mundial de la Salut crea alarma i confusió entre la societat. Segons ell, no fa gota de gràcia llegir una notícia d'aquesta mena, però s'ha mostrat a l'expectativa de conèixer els detalls de l'informe per veure quin abast agafa i valorar com afecta en el sector. Amb tot, el president es mostra molt tranquil perquè els productors del territori estan fent les coses ben fetes. Tot i això, Puigdollers assegura que un consum abusiu i continuat de carn processada pot, evidentment, arribar a ser tan nociu com l'alcohol o el tabac. I la llum i el sol seran els eixos centrals d'una nova edició de la Setmana de la Ciència de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. La Universitat de Vic, doncs, ja té definit el programa d'activitats, exposicions, sortides, cinefòrums i conferències que nodriran ja la 18a edició de la Setmana de la Ciència. El certamen es desenvoluparà entre el 13 i el 22 de novembre i coincidirà amb el 20è aniversari de la Setmana de la Ciència de Catalunya que organitza la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació. L'objectiu és acostar a la societat els avenços científics i tecnològics per tal de despertar l'interès del coneixement, la cultura i també la ciència. Després de 18 anys d'activitat ininterrompuda, des de la Universitat de Vic s'han tornat a programar desenes d'activitats per apropar la realitat universitària al conjunt de la societat. I mentrestant, el conseller Felip Puig acusa Valeo de jugar al low cost i creu que trobaran una altra empresa que farà les coses més ben fetes. El conseller